Estàs escoltant Penedès en xarxa.
La setmana passada, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola aprovava un pressupost pel 2026 de més de 6.200.000 euros. Les tres formacions que comparteixen el govern, Impulsem Olèrdola, Esquerra i PSC, hi van votar a favor i Alternativa per Olèrdola es va abstenir. El nostre company de Canal 20, Raimon de Cara, seguia la sessió i recollia les valoracions de cadascun dels portaveus dels grups municipals que tot seguit podem escoltar.
El ple de l'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat com a acord rellevant en la seva darrera sessió l'aprovació inicial del pressupost pel 2026, recollint les diferents valoracions dels grups polítics en presència al consistori. Comencem conversant amb el portaveu d'Alternativa per Olèrdola, en Jordi Catassús. Jordi Catassús, què tal?
Hola, què tal?
Ens agradaria doncs, que ens situés. L'Alternativa per Olèrdola ha fet una intervenció crítica en les formes, en alguns casos, de presentar les documentacions, però al final s'ha abstingut. Ens explica el motiu de l'abstenció.
Nosaltres sempre hem dit que el fet que estiguem a l'oposició no vol dir que hem d'anar en contra de tot. És evident que aquests pressupostos que s'han presentat, nosaltres tenim una percepció de que són continuistes, potser poc ambiciosos, i això, doncs, lícitament, al govern no li agrada, però d'aquí a dir... nosaltres entenem que la nostra opinió el govern se la pren com un atac molt personal i això forma part de la discrepància ideològica i política, no? Però això no treu que hi ha apartats del pressupost que puguin ser correctes i el que no farem nosaltres simplement pel fet d'estar a l'oposició és votar en contra, sinó que no hi votem a favor perquè no els compartim doncs, al 100%, tampoc han de ser uns pressupostos que hagin de ser desestimats perquè el municipi doncs, ha d'avançar i ha de seguir caminant i l'eina que tenim per fer-ho doncs, és l'abstenció.
Comentava doncs, que li falta ambició a la proposta de pressupostos que han acabat aprovant-se. En quin punt li falta ambició?
Nosaltres considerem d'entrada que, i malgrat que el govern doni les explicacions que vulgui, però després de parlar-nos tant de subvencions, nosaltres ens esperàvem un apartat de subvencions doncs, amb més dedicació. També ens hi veiem poca inversió, i de fet ho reconeixia la mateixa regidora que la part d'inversió havia baixat considerablement. I un tema que nosaltres, per algú li pot semblar molt menor, no? Perquè doncs és el tema de la col·laboració amb el Fons Català de Cooperació, on es destinaven únicament 5.000 euros, que algú li pot semblar, sí, són 5.000 euros, i és molt poqueta cosa. De fet, pensem que tinguem present que en el respecte al pressupost municipal no arriba a 1%, i si ara malament no recordo, no arriba ni al 0,5% del pressupost municipal. Per tant, ostres, que menys que això per afavorir actuacions tal com està desgavellat el món amb el conflicte de Palestina, amb el conflicte d'Ucraïna i altres conflictes que no són tan mediàtics però que segueixen sent-hi en tot el món. No? Ostres, una mica de solidaritat des de l'Olèrdola penso que també és bona.
Un altre dels acords rellevants d'aquesta darrera sessió de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola ha estat l'acord de signar un conveni amb l'Agència Catalana d'Habitatge perquè es pugui fer una promoció d'habitatge assequible, de lloguer assequible de promoció d'habitatge protegit amb la Generalitat en uns terrenys públics de l'Ajuntament. Alternativa s'hi ha abstingut aquí.
Sí, ens hi abstenim perquè és veritat que nosaltres mateixos, també quan estàvem a govern, doncs vam intentar buscar aquesta fórmula, sigui pel que sigui, doncs el govern d'aleshores manava Esquerra a la Generalitat, doncs no ho veia viable i per tant ho van desestimar i ara amb el canvi de color polític a la Generalitat doncs es veu diferent, de la mateixa manera que està passant amb la coberta de la pista de Sant Pere. Doncs es van presentar diferents propostes per fer-ho, el govern d'Esquerra ho va desestimar i ara amb el govern socialista de la Generalitat es veu bé i es considera una opció de coberta retràctil com havia proposat alternativa. No? Doncs això demostra que bé, hi ha coses que en funció de l'interlocutor que tens canvien la visió o no canvien la visió. Tornant al detall del tema del conveni amb la Generalitat per fer la promoció d'habitatges socials, home, ens sobta perquè el govern també doncs, parla de destinar-los a joves quan es diu de destinar un mínim d'un 25% a joves.
Però poden ser més.
Però poden ser més, evidentment. Però ningú està garantint que sigui el 100% per joves. I a part d'això, doncs, tenim altres inquietuds, com són, doncs, ja les vaig manifestar jo mateix també en l'entrevista que es va fer fa unes dues setmanes, doncs que considerem un termini massa llarg, la concessió, i també ens preocupa doncs, el tema de l'estacionament de vehicles que suposaria la construcció d'aquests 47 habitatges a la Plana, perquè significa un mínim de 47 vehicles més als carrers, que ja de per si doncs, ja tenen un problema d'aparcament.
Deixi'm preguntar-li també en l'apartat de pregs i preguntes, era inevitable que aparegués la situació de les obres de la coberta de la pista poliesportiva de Moja. Com ho veuen des d'Alternativa per l'Olèrdola? I després d'aquest anunci s'ha donat perfectament al ple que hi haurà una imminent obertura de la instal·lació de manera parcial perquè està en condicions de ser utilitzada públicament, o al mínim de manera diurna.
Aquesta és l'explicació que se'ns dona, però no hem tingut la resposta que nosaltres, o sigui, a la pregunta que nosaltres fèiem de si es recepciona parcialment perquè la part de la pista està correcta, però la part de la coberta i la part de la instal·lació elèctrica no, l'Ajuntament té una responsabilitat patrimonial. Qui assumirà la responsabilitat si aquesta construcció no està recepcionada i passés alguna cosa? Que esperem que no passi, evidentment, que no ha de passar, però les coses passen quan almenys ens ho esperem. Llavors, jo tinc els meus dubtes que la responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament assumeixi els danys que pugui causar això quan no està recepcionat. Llavors, aquí ens podem trobar amb un buit que pot ser perjudicial per qui pugui patir un dany. Llavors, aquesta és la nostra preocupació. I l'altra és, bé, l'alcalde ens ha explicat la situació de l'última certificació d'obra, que inicialment no va ser acceptada i que es va rebutjar, i ara presenten una nova factura, entenem, de menor import que la que van presentar inicialment, i es constata, evidentment, doncs, que hi ha una part d'obra que no s'ha fet. I que l'empresa, doncs, pel que diu l'alcalde, sembla que no està disposada a fer perquè consideren que no serà correcta. Jo crec que l'empresa no ha de considerar si és correcta o no. Per això hi ha un projecte tècnic i hi ha uns arquitectes que valoren allò. L'empresa l'únic que ha de fer és aplicar el que diu el contracte. Però bé, veurem com acaba i esperarem a veure quines explicacions se'ns van donant al llarg del temps.
Jordi Catassos, els portadors d'Alternativa per l'Olèrdola, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Igualment, gràcies a tothom i bones festes.
I ara recollim les valoracions de la regidora del grup del Partit dels Socialistes, Irina Pérez, aquí saludem. Què tal, Irina?
Què tal?
Per una mica comentar aquest punt rellevant que s'ha aprovat en la darrera sessió de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, els pressupostos pel 2026, aprovació inicial. Ens explica una mica què podem destacar des de la perspectiva del Partit dels Socialistes d'aquesta aprovació inicial.
Bueno, com ja ha dit la regidora pertinent de l'àrea, han sigut uns pressupostos molt treballats per tot l'equip de govern. Ha estat tot molt mirat al detall. Havia comentat l'oposició que el tema de subvencions, que no havien vist increment, després s'hi ha explicat unes partides que han tingut un increment, però ja l'any passat van pujar i ben bé, únicament a cultura són quasi 500.000 euros, que ja és a dir, és una bona part del pressupost. I és l'únic que podem dir, ha sigut una feina molt treballada, s'ha trigat fins avui, fins al ple d'avui, per el tema dels contractes, però està tot treballat, tot tancat, i res més a dir. La feina està ben feta per part dels tècnics, dels regidors de les diferents àrees, i res més a dir.
Un altre dels acords rellevants, aquest conveni, aquesta col·laboració amb l'Agència Catalana d'Habitatge per poder fer una promoció d'habitatge assequible, social, en terrenys municipals a la Plana de Moja.
Sí, bueno, aquesta ha sigut una iniciativa que ja va sortir, bueno, va venir des de la Generalitat, la petició de la cessió de solars, ens van adherir a ella i la veritat que l'oferta, han comentat també que el tema dels 75 anys de sessió i tal, però bueno, és una cosa que sí que és vàlid que la fan, faci directament l'Associació de l'Habitatge, però és una cosa beneficiària per la gent d'Olèrdula i sobretot pels joves.
I s'ha obert la perspectiva que vagi més enllà dels joves. Encara no es disposa de la xifra de sol·licitants que s'havia demanat en un primer moment, però sí que hi ha la porta oberta a que la promoció igualment tiri endavant.
Sí, sí, de fet ja s'estan fent converses. Avui no ha arribat la contestació per part d'Habitatge, però sí que s'estan fent les converses perquè si hi ha un tant per cent, doncs, per exemple, de gent gran que viu sola i que pugui optar a ell, doncs, també podria, o famílies vulnerables, el que necessiti. O sigui, completar aquest percentatge, però per poder tirar-ho endavant.
Irina Pérez, en nom del Partit dels Socialistes, gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I ara conversem en nom d'Esquerra Republicana amb la mateixa persona responsable d'explicar els pressupostos, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament d'Olèrdola, Fina Mascaró, què tal?
Hola, què tal?
Ens agradaria doncs, que ens situés aquelles qüestions destacables que cal subratllar d'aquesta aprovació inicial dels pressupostos. Si l'hagués de resumir, què és el que destacaria?
Doncs destacaria que ha estat un pressupost molt treballat, com també el de l'any passat, però veus que vull anunciar que estem a més del 76 o 77% d'execució del 25, per tant, vol dir que fem uns pressupostos ajustats a la realitat i aquest no pot ser d'altra manera. Un pressupost on hi ha partides molt, molt importants en diferents àrees, com ja he explicat. Vull posar de manifest doncs, tota la quantitat important de subvencions, però també tot el que s'aposta per ensenyament, tot el que s'aposta doncs, per gent gran, per serveis socials i demés. Aleshores, en conjunt, és un pressupost que sí que a nivell d'ingressos ha tingut a capítol 3 doncs, un ingrés important degut al tema dels residus, de la quota aquesta que hem hagut de la taxa que hem hagut de pujar, però també en la part doncs, de despesa, a la part de capítol 2, doncs, despeses importants generades doncs, per aquests grans o macro convenis, licitacions, perdó, com poden ser doncs, la neteja viària, la jardineria, tot això que fa, doncs, bueno, tot això el que fa és que hagis de ser coherent a l'hora de fer un pressupost ajustat. Conseqüentment, la part d'inversió ha baixat de manera substancial, però això no treu que amb unes subvencions que ja tenim anunciades que arribaran i també amb la incorporació de romanent, doncs podrem acabar tots aquests projectes que tenim en marxa. Mm-hmm.
Un pressupost, ens recorda la xifra, 6 milions...
272 milions.
Sí. Que suposa un increment considerable respecte a l'aprovació inicial de fa tot just un any.
Sí, un 1,8 o un 1,9%, tot i que el del 2025, amb les incorporacions de romanent i modificacions, l'hem tancat amb 10 milions i escaig. 10 milions 200 mil euros són diners per un municipi com Olèrdola, però per això d'anar aquesta xifra d'assoliment d'execució de pressupost era sobre els 10 milions.
Una cosa rellevant també ha estat el conveni que s'ha de signar amb l'Agència Catalana d'Habitatge per poder fer una promoció d'habitatge assequible de protecció oficial als terrenys de la plana de Moja, terrenys municipals.
Sí, això és un tema que hem explicat moltes vegades, que hem anunciat a la ciutadania, als joves i de més, i avui diguem que era la part més oficial, perquè nosaltres aquest terreny sí que ja el vam registrar en el registre de solars per tal de que la Generalitat tingués a bé saber que teníem un terreny. Era un terreny que disposa de serveis, per d'alguna manera, però sobretot el més important és que està lliure de càrregues. I això era una de les coses que a nosaltres ens donava doncs, com a tret de sortida un avantatge, per dir-ho d'una manera, i a més perquè nosaltres hi teníem un estudi de viabilitat ja fet sobre aquest terreny en el qual hi caben 47 habitatges, més uns pàrquings, que no són soterrats, però per un tema de millorar el preu de sortida, evidentment, i tot això, doncs, bueno, avui diguem, ho hem formalitzat acceptant al ple aquest conveni, que el que diu és que cedim aquest terreny a l'Agència d'Habitatge de Catalunya, que a la vegada doncs, ho cedireu a un promotor per 75 anys.
Sí que s'ha donat a entendre en el ple, així s'ha anunciat que tot i no assolir la xifra mínima de sol·licitants de demanda per poder atendre aquesta promoció, doncs, sobretot joves del municipi, la promoció es farà igualment?
Bueno, el que nosaltres hem dit és que aprovàvem el conveni. Era un requisit era tenir el triple d'inscrits d'allò que nosaltres podíem ofertar. Però hem parlat amb l'Agència Catalana d'Habitatge i tal, i dic, bueno, aproveu el conveni, però és evident que hi ha d'haver demanda. Hi ha d'haver demanda. Si nosaltres, al final, quan això surti a licitar, resulta que no hi ha demanda...
El moment serà quan surti a licitar.
Bueno, és el que estem parlant amb l'Agència Catalana d'Habitatge, o l'Agència d'Habitatge Catalunya, per tal de dir, ei, nosaltres vam centrar-ho en tot el tema del jovent, però el que és evident és que si nosaltres volem fer habitatge, hi ha demanda, perquè així ens ha arribat, d'altres col·lectius, doncs de gent més gran, etcètera, etcètera, o de gent que passa de 35 anys, doncs, bueno, al final, si volem habitatge i volem habitatge pels joves que s'han apuntat i no ho aconseguim, doncs ho haurem d'obrir. Vull explicar que en el conveni, que això doncs, també ho regula l'Agència Catalana, posava un mínim d'un 25%.
Mínim.
Posa mínim.
Per tant, no posa... per sota d'aquest 25 no serà,
exacte.
I pot ser 30, pot ser, 40,
que,
50,
exacte,
60.
Exacte, perquè és el que nosaltres estem negociant. El que passa que això també anirà en base a la gent que estigui apuntada. Perquè recordem que, a tampoc s'ha dit, però aquí hi ha una clàusula que posa que com a mínim s'ha d'estar empadronat 2 anys. Per tant, nosaltres també el que diem és, bueno, quan això vagi a sortir, es liciti, home, doncs aquella gent que ha optat per apuntar-se doncs haurà de prendre algun tipus de decisió. Nosaltres no diem quina ha de ser, però sí que és un clausulat. Però nosaltres estem treballant perquè primer sigui per augmentar, evidentment, aquest 25. Perquè torno a dir, posa mínim un 25%.
Gràcies per explicar-ho, Fina Mascaró. A reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies.
I per tancar aquesta roda de valoracions d'aquests acords rellevants que s'han pres en la darrera sessió de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, conversem, en aquest cas, en nom d'Impulsem Olèrdola, amb el mateix alcalde del municipi, l'alcalde d'Olèrdola, en Jordi Álvarez. Què tal?
Hola.
Conversem per, evidentment, valorar aquesta aprovació rellevant, un pressupost amb més de 6.200.000 euros per gestionar el 2026. Què destacaria d'aquesta proposta inicial del pressupost que s'ha aprovat?
Bueno, destacaria la feina que han fet tant els tècnics com la regidoria que porta Hisenda, no? Són uns pressupostos, com tu bé dius, de 6.270.000 euros, que això vol dir lo gran que arriba a ser el nostre municipi i la implicació que hi ha en molts àmbits, no? En àmbits tant de cultura com d'esports, com de serveis socials, també infraestructures, tècnics, sous... És un municipi tan actiu que de vegades se'ns fa curt aquest pressupost. Aquí hi ha mancances de coses que haurien d'arribar, com per exemple quan hi ha obres o les llicències... I també destacar doncs això, no? Que aquesta partida ha pujat i se'ns ha escapat de les mans, diguéssim, perquè hem fet una aposta gran amb el tema de jardineria, per exemple, o amb el tema de neteja viària. Aquestes dues partides s'han incrementat inclús amb una gran despesa, que però bueno, és una millora per Olèrdola.
Un pressupost que, això sí, jo ho comentava també en aquest cas des d'Esquerra Republicana, doncs té un especial accent també en el suport de les entitats, tot el que són transferències per finançar convenis amb el teixit associatiu d'Olèrdola.
Bueno, és que al final, si no els recolzem, les entitats també ho passen malament. Ja és prou dura la burocràcia que necessiten cada vegada que volen fer un acte... Doncs imagina't tu si a més no hi fiquéssim aquestes partides, que estem parlant de molts diners, 280.000 euros, boi, que van destinats en totes aquestes àrees.
Una altra cosa rellevant, donar llum verda a un conveni que ha de permetre amb l'Agència Catalana d'Habitatge la construcció, una promoció d'habitatge assequible a la Plana de Moja.
Doncs sí, bueno, això ja fa 2 anys i mig que hi estem treballant, ara ja estem a la fase final. S'ha tractat tot amb la màxima respecte per poder garantir l'habitatge a Olèrdola així social. Disposem d'un terreny que podria abarcar aquestes 47 vivendes i el ple, doncs, avui hem aprovat això, no? La sessió, perquè que sigui una realitat. Esperem que no sigui en va tota la feina que s'ha fet durant tots aquests mesos.
Amb la possibilitat, doncs, que hi hagi altres perfils de persones que se'n puguin beneficiar d'aquesta promoció, no només els joves.
Bueno, aquí primer es va fer la convocatòria de 18 a 35 anys, però es pot ampliar perquè així està regulat des de les bases de la Generalitat.
I siguent l'apartat de pregs i preguntes, ha aparegut en bona part doncs, la qüestió de l'estat actual de les obres de la coberta de la pista poliesportiva de Moja. Sí que des del govern s'ha confirmat que estem en disposició, en qüestió de dies, de fer-ne ús aquesta instal·lació a través d'una recepció parcial, perquè la instal·lació es podria utilitzar de manera diurna, però ja està útil pel seu ús.
Sí, la pista estava acabada. De fet, avui hem tingut una incidència que ens han robat part d'una gespa que anava al costat de la pista, i quan diem parcialment és perquè el que és l'obra en si està acabada. Garanteix la normativa perquè no hi hagi cap problema. El parcial és perquè un cop ja hem pogut, diguéssim, començar els tràmits de recepció, el que falta és el tema d'enllumenat. I enllumenat, un cop està a la recepció, és quan Endesa ve i ens connecta. Endesa no ens estava esperant a nosaltres. Quan nosaltres hem pogut certificar que ja estava tot en condicions per obrir, és quan hem fet la sol·licitud a Endesa, i ara estem pendents de que en breu, aviam si abans d'una o dues setmanes, poden vindre, connectant-se, i es podrà fer servir tant de dia com de nit.
Vegem aquesta consideració. Gràcies per atendre'ns, Jordi Álvarez, en nom d'Impulsem Olèrdola, alcalde d'Olèrdola. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El disc de la Marató ens regala cançons fantàstiques com aquesta de Gisela, Sentir l'eternitat, que ens conduirà a 11:15, cita amb l'actualitat Ali Baix Penedesenca, i seguim amb propostes de cap de setmana. Sola no estic, el meu destí l'ha fet venir. Vaig afrontar tots els perills per començar un llarg camí que em porti al cel.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:15 i us oferim un repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa. Simón Coll, Guedi Espanya, Calvalls, Cusinell i Torelló han estat reconegudes el Dia de la Cambra de l'Alt Penedès. El Fòrum Verger Balaguer ha reunit prop de 150 empresaris i empresàries en el marc del Dia de la Cambra de l'Alt Penedès, una trobada que servia per enfortir el contacte entre el teixit econòmic i les institucions. Durant l'acte es van lliurar els reconeixements Cambra 2025, que aquest any han distingit Simón Coll de Sant Sadurní per la seva trajectòria empresarial, Guedi Espanya, dels Monjos, pel seu compromís territorial, Xarcuteries Calvalls de Vilafranca, pel comerç de proximitat, Cusinell d'Olèrdola, en l'apartat d'empresa familiar, i Torelló Viticultors de Gelida per tradició vitivinícola. La jornada va comptar amb les intervencions del president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, també del president de la Cambra de l'Alt Penedès, Ferran Andreu, i de la tinenta d'alcalde de Vilafranca, Gemma Romeu. I va incloure també una ponència del periodista del 3CAT, Joan Reventós, sobre la seva perspectiva del territori des de Brussel·les, quan hi va ser corresponsal. Durant l'acte, Santa Creu subratllava el dinamisme econòmic de la comarca, que el tercer trimestre d'aquest 2025 va registrar 44.470 llocs de treball, una xifra que és la més alta des del 2008. La Fundació Domenys llança Capaç, el primer cava solidari per impulsar artistes amb diversitat funcional. La Fundació Domenys va presentar la setmana passada, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el primer cava solidari Capaç, una iniciativa que uneix vi i art i inclusió i que destinarà els beneficis a potenciar les trajectòries d'artistes amb diversitat funcional del programa Art Singular de la Fundació Josep Santacreu. El primer cava de la col·lecció, un reserva brut naturer de l'anyada 2020 i 50 mesos de criança, incorpora una etiqueta creada per l'artista manresà Manel Ruiz, participant d'Art Singular i vinculat a la Fundació Appans. L'obra, elaborada amb noms, xifres i paraules escrites a mà, busca donar visibilitat a memòries i veus sovint invisibles. Cada ampolla es presenta com una peça cultural única que combina creació artística i compromís social. Els beneficis que generi la venda del cava es destinaran íntegrament al programa Art Singular, que acompanya artistes amb diversitat funcional, trastorn mental o risc d'exclusió, a través de centres de creació i una xarxa expositiva arreu de Catalunya. Hem d'explicar-vos també que la nova biblioteca de Vilafranca portarà el nom de Joana Raspall. La nova biblioteca municipal, que s'ubicarà a la nau Cortina, tindrà el nom de l'escriptora, lexicòloga i bibliotecària Joana Raspall. El nom escollit és fruit del procés de participació establert fa unes setmanes a través del portal Participa 311. Fins dimarts, i que era l'últim dia de votació, hi van participar 264 persones. El nom de Joana Raspall assolia el 55% dels vots. Els altres noms proposats, Coloma Seró, Sara Kitchener, Ramon Avia i Anna Maria de Saavedra, van aconseguir percentatges inferiors. Joana Raspall i Joanola va néixer el 1913 i va morir l'any 2013. Va ser escriptora, bibliotecària i lexicògrafa. Compromès amb la llengua i la cultura, va participar en la recuperació del català durant la postguerra, treballant en la normalització lingüística i elaborant diccionaris i materials de consulta. Va treballar també a la Biblioteca Torres i Bages durant la Guerra Civil, on va contribuir a preservar el fons d'aquesta biblioteca vilafranquina. Tot i escriure al llarg de la vida, es va donar a conèixer més aviat tard com a poetessa, especialment en la poesia infantil, on va destacar per un estil senzill, sensible i proper als infants. Així doncs, és el nom de la futura nova biblioteca de Vilafranca, Joana Raspall. I hem de parlar també d'un taller a Moja organitzat aquest diumenge pel nou grup El Brot. Durant els darrers anys, de manera periòdica, ha anat apareixent al poble de Moja la voluntat de formar un grup de teatre estable que s'afegiria al grup L'Arrel de Sant Miquel i al Folre de Sant Pere Molanta, inactiu en aquests moments. Ara sembla que va de debò i va prenent cost aquest intent de crear el grup de Moja. Fa dos mesos que es troben, els dimecres al vespre, i el seu nom és El Brot. Aquest diumenge organitzen un taller al local nou de Moja a les 12 del migdia dins els actes d'Olèrdola per la marató. Per participar-hi només cal tenir ganes de fer un tast de teatre i de portar 2 euros per la marató.
Penedès en xarxa.
Avui, com cada divendres, us portem dues propostes pel cap de setmana. La primera és la tradicional Fira de Santa Llúcia de l'Arboç, que se celebra demà i diumenge. Per ampliar-vos la informació i les activitats, marxem fins als estudis de Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és, aquesta Fira de Santa Llúcia que torna. I per explicar-nos-ho, ens acompanya a l'altre costat de la línia telefònica a la Sònia Magrané, i és la regidora de Festes de l'Ajuntament de l'Arboç. Molt bon dia, Sònia, com estàs?
Hola, bon dia. Pues bé, aquí esperant ja que arribi dissabte per començar la 814 fires i, bueno, aquí estem, amb molta il·lusió.
Es diu ràpid, 814. És a dir, és la més antiga, jo diria, que de tota la comarca.
Pot ser, possible que sí.
Explica'ns quins són els trets més distingits d'aquesta Fira de Santa Llúcia i que tindrà lloc demà dissabte. Explica'ns.
A veure, aquesta fira, el més important de la fira són les puntaires. Dintre de les puntaires hi ha una miqueta de mercat artesanal i una miqueta de mercat, per fer una mica més la mena, no?, dels dos dies de fira, però el més és les puntaires. És a commemoració d'elles i, bueno, ja portem pues, molts anys fent-ho, i de cada any, pues, ara són menys perquè se fan velletes i comencen a vindre menys, però bueno, estem molt contents. Llavors, aquest any el que tenim per destacar és que la Teresina, que és una de les gigantones puntaires que tenim aquí al municipi, fa 25 anys.
Mm.
I, bueno, tenim festa grossa perquè, clar, ens fa 25 anys i és una mèrida molt important.
Clar.
I després la puntaira que tenim a la rotonda de l'entrada de Vilafranca també ens fa 20 anys, el monument.
Déu-n'hi-do. Ja 20 anys d'aquest monument?
20 anys, sí.
Com passa el temps, eh?
Passa el temps, passa. Llavors, pues, aquest any el que hem procurat és que els més petits, família, fer una fira pues, amb molta música, molt divertida, molts jocs per tota la mainada, i que fos una fira pues, divertida.
Clar.
Amb concerts, amb molta música tradicional. I, bueno, i fer el millor possible, i amb un cap de setmana que n'hi ha moltes fires al voltant. Aquesta pues, és petiteta perquè parades en tenim poquetes, però tenim altres coses a destacar, pues, com el que són les puntaires, que és el més important d'aquesta fira.
Uh-huh. Home, poquetes són quasi 50, no? Una cinquantena.
Sí, quasi 70 potser tindrem aquest any, però bueno, comparat amb Canyelles o amb els veïns que tenim al costat, que són 300 o 200 o així, pues, clar, són poquetes. Però nosaltres el que tenim que destacar amb aquesta fira, que el més important són les puntaires, i és la fira de puntes de coixí de l'Arboç, i són, vamos, per mi la més important de tota Catalunya, perquè sense puntaires no seria fira.
I tant. I a més és la 30a edició també de la trobada i plantada de puntaires, que és un fet molt destacat i que es fa el diumenge, des de primera hora, no?
Sí, venen 450 puntaires d'arreu de Catalunya i estaran exposades aquí al darrere de la església. I clar, això també pues, fa que la fira sigui pues, molt important. No és només parades de Nadal, sinó que tenim tot el que és les puntaires que són arreu de Catalunya, que ja queden poquetes, i el diumenge les tindrem totes aquí.
A més, tu deies que molt enfocat, no, a tot el públic familiar, però també hi haurà visites. Hi haurà visites de certs éssers màgics que tots els nens i nenes esperen, no?
Sí, sí, tindrem el Pare Noel, que vindrem al seu gran trineu pels
Uau.
Carrers de la vila, i després tindrem aquí a l'auditori, que els rebrà pues, perquè els puguin donar les cartes, puguin fer la foto de Nadal, i bueno, una miqueta de tot.
Déu-n'hi-do.
El poble és petitet i la fira pues, és més petiteta, però amb molt d'encant.
Clar. I a més, una de les altres novetats és l'obertura de la Giralda, que es podrà visitar per primera vegada en 20 anys.
Bueno, el que passa que la Giralda ara és privada, ¿vale? Els actes són privats, i vingui a visitar la Giralda té que tindre en compte que tindrà que pagar 10 euros per persona. Els nens, em sembla, si no estic mal entesa, que a partir dels 6 anys ja paguen.
Sí, correcte.
I és una novetat per el que és la fira. però és, no és de l'Ajuntament, que això quedi molt clar, que és una empresa privada que ara està portant la Giralda. Vale? Nosaltres estem acostumats aquí a lo que és el municipi a poder entrar a la Giralda gratuïtament i ara ja no serà possible.
Clar. Això és important que ho destaquis, perquè a més la setmana vinent tindrem a Giralda Events, que ens explicarà tot el que han preparat per aquestes festes de Nadal, però deixar molt clar que és un negoci, tot i que sigui patrimoni, és un negoci paral·lel i que no es fan les visites gratuïtes com estàvem acostumats fins fa uns anys. La Fira de Santa Llúcia de l'Arboç també té un punt gastronòmic.
Sí, tenim la xocolata de seta amb melindros, que serà per la mainada i per qui vulgui després, però primer és per la mainada, perquè està preparat per ells, el dissabte a la tarda.
Uh-huh.
I llavors tenim el caldo, que no ens faltis, dissabte i diumenge tenim el caldo també, que fa uns 4 o 5 anys que ho estem fent i la veritat és que agrada molt.
Boníssim.
I després tenim la coca típica de l'Arboç, que també estarà diumenge al migdia, perquè qui vulgui gaudir d'ella, pues, també tindrà un trosset de coca per poder comprar.
Uh-huh. I comentàvem abans aquests 25 anys a la gegantona Teresina, però també hi haurà la 25a plantada de la trobada del festiari festiu, no?
Sí, també el Garot, que és el nostre Garot de Catalunya, el que simbolitza, pues, bueno, és un ruc català. Llavors ell també fa la passejada fa 25 anys que fa la passejada sempre per la fira. Uh-huh. Aquest, si no vaig mal equivocada, és la 26a. L'any passat va fer el 25 aniversari i aquest és la 26a fira que fa el Garot.
Déu-n'hi-do. Escolta, abans parlàvem, no, de les puntes de coixí, que és el tret distingit de l'Arboç, però... I a més, que no hi ha gaire relleu generacional. Hi haurà una classe magistral que estem acostumats any rere any a que es faci a un quart d'una a l'escenari de la plaça d'Antonio Machado i que va a càrrec de la Mercè Ribas, no? Una classe maquíssima.
Sí, sí, és la professora que tenim aquí a l'escola i esperem que no s'ajubili aviat perquè el relleu serà difícil de trobar-lo.
Clar. I a més, hem dit molta música, l'arribada lògica del Pare Noel, i també estàvem veient el programa, i també hi ha un altre 25è aniversari. Podria ser de la mostra de música tradicional?
Sí, també. I també la tindrem aquí als carrers, pues, fent la seva mostra com és merescut.
Déu-n'hi-do, canta de Nadal, animació musical, espectacles familiars, hem dit gastronomia, que no falti. Recordem els horaris d'obertura, Sònia?
Sí, nosaltres aquest any el que no hem fet és inaugurar les exposicions, que normalment ho fèiem el divendres a la tarda, amb tot el que és l'Ajuntament i tot el seguit d'Ajuntament, i ho farem el dissabte al matí, sobre les 10:30 a les 11, volem obrir el que són les exposicions, que també tenim l'exposició de la gegantona, no? amb fotografies antigues de 25 anys enrere,
uh-huh.
I després pues, donar pas a el que són les parades, que ja seran les 11, quan s'obre el mercat.
Doncs a quina hora de tancament?
De 11 a 9 del vespre.
Això tant dissabte com diumenge?
Sí, els dos dies.
Doncs des d'aquí, des del Penedès en xarxa, convidem a tothom a gaudir d'aquesta 814, hem dit?
Sí, 814.
814.
El que també vull destacar...
Digues.
Perdona. També
digues.
Vull destacar que pels més joves, per la joventut del poble, que no marxin, que tenim molts concerts que també seran molt macos a la Polivalent, sobre les 11 fins a les 3 de la matinada, i crec que es mereix que no marxin del poble i es quedin aquí.
Doncs fem aquesta crida als joves que no només siguin de l'Arboç, sinó que vinguin de fora.
No, que està obert per tothom.
Exacte, que vagin cap allà i que gaudeixin d'aquest cap de setmana tan especial en commemoració d'aquesta fira. Sònia Magrané, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en xarxa i des d'aquí doncs, et desitgem molt bones festes.
Vinga, igualment, eh? I gràcies.
Gràcies.
Anem per la segona proposta. El col·lectiu El Visitant fa avui i diumenge a l'Auditori de Vinzeum una lectura teatralitzada sobre la Segona República i la Guerra Civil a Vilafranca. El Lluís Laguna i el Manel Güell, integrants del col·lectiu, ens acompanyen ara per presentar-nos aquesta obra. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Com neix aquest projecte que heu titulat Fam de Llibertat, Vilafranca i el Penedès 1934-1939?
Bueno, estem a l'any que estem, no? Però llavors ens va semblar que era interessant fer una cosa sobre això i enfocar-ho de la part positiva. Per tant, vam veure què va passar a la República i també doncs, explicar una miqueta les conseqüències en la guerra, no?, d'aquest tema. Llavors, va sorgir la possibilitat d'una qüestió anecdòtica i molt interessant, és que la Biblioteca de Vilafranca es va crear el 34, a l'antiga caserna, que estava on estem ara.
I a la plaça Penedès.
A la plaça Penedès, sí. Ex-plaça de l'exèrcit.
És veritat.
I llavors, els bibliotecaris en aquella època feien un dietari. Els dietaris anaven explicant anècdotes, bueno, coses de la biblioteca. Hem rebut tant els lectors, problemes, cartes i tal. I també posa comentaris sobre la vida social i política de Vilafranca. Llavors ens va semblar que era un bon fil conductor, perquè l'any 39, com us podeu imaginar, bueno, ja sabeu, la biblioteca va haver de marxar i va tornar a venir soldats, i va tornar a ser
caserna,
no? I llavors va ser una idea de parlar de la República, de la Guerra Civil, i no només de Vilafranca, sinó també del Penedès, perquè hi ha fenòmens que ens passen fora de Vilafranca, i també per donar, fer una reflexió sobre el que era la República, perquè a vegades no es diu el positiu a nivell cultural, a nivell social, a nivell educatiu, a nivell musical, etc.
Totes les fites que s'assoleixen.
Totes les fites que vam fer, i també una miqueta recordar el que és la guerra, no?, i tot el que es va patir. Llavors, l'obra, doncs, el fil conductor és aquest dietari que, sortosament, per una història que, si veniu al teatre, ja sabreu, es conserva. I està, a més, per cert, si es vol llegir, està penjat a internet, està escanejat.
Per tant, la base d'aquest treball és el dietari, a banda d'altres fonts que hi heu sumat.
Sí, òbviament, el dietari és el fil conductor. Llavors, aquí hi ha de tot, hi ha informacions de diaris, de llibres, de fet, la bibliografia que tenim al programa demà, hi ha uns 25 llibres que hem consultat, més 7 setmanaris de Vilafranca, i a més, doncs, videografia, precisament, de Televisió Vilafranca, també hem tret material.
I la fórmula que trobeu per donar-li contingut i fer-lo apte pel públic és aquesta lectura dramatitzada, ho plantegem així, teatralitzada.
Sí, aquest és un repte, perquè el que havíem fet fins ara, les anteriors experiències, eren basades en textes o teatrals o novel·la, sempre hi havia darrere, tot i que amb l'última obra, La taverna de la novena columna d'en Sabater Mill, diguem-ne, la part històrica ja superava el que era estrictament el text teatral, però hi havia un text teatral. En aquest cas, com que la idea sorgeix precisament d'aquest moment, de la memòria històrica i tal, sí que haguéssim pogut treballar amb textos teatrals, però treballem més el que és la història, les anècdotes, els personatges que hi havia en aquell moment a Vilafranca, no? I, per tant, és un repte del que hem fet, que sí que és teatralitzat, però en el fons hi ha una gran participació de personatges que es van desenvolupant al llarg d'aquest recorregut que explicava el Manel, lligat per la biblioteca, i també per algunes idees força que en el seu moment ens van sortir, com van ser algun dels elements importants que van afectar durant la guerra aquí a Vilafranca, no?, el Penedès, i que hem volgut una miqueta teatralitzar, explicar, més enllà d'una simple lectura, no?
Sí, és una obra que se'n diu d'obra de testimonis. Al final del programa diuen que hi ha 33 veus, perquè sumant els periodistes dels diaris, dels setmanaris, perdó, més els personatges, surten 33 persones diferents, parlen durant l'obra, a part dels narradors, no? Però que bàsicament... Per tant, és molt ric i tenim moltes mirades d'aquesta època històrica.
Sí, té aquesta dificultat de donar-li una dramatúrgia i que, per tant, hi hagi un seguit, és a dir, que enganxi a la gent la trama. I aquest és potser el principal repte d'aquest muntatge, no? Que siguem capaços de que la gent es connecti amb la seqüència històrica i vagi veient doncs, com va evolucionar els fets aquests anys, no? El 34, el 39.
A banda de les directores de la biblioteca que portaven aquest registre als dietaris, aquests personatges, aquests 33 personatges, qui són? Bueno, dir, són persones amb nom i cognoms?
Sí,
o són persones que representen
tots
un ofici,
són,
un estament?
No, tots són persones amb noms i cognoms, que doncs, a través de llibres, a través d'entrevistes, a través de revistes, hem anat localitzant, hem seleccionat fragments, textos que ens han semblat rellevants per veure aquesta sensibilitat que volem expressar, aquesta amabilitat i aquest odi que es van donar en aquests moments, que van coincidir, aquestes forces, i per tant són tots personatges quotidians que van estar aquí.
Sí, hi ha pagesos, militars, polítics, periodistes, escriptors, músics, és a dir, tenim una barreja molt gran. Tot documentat, això és interessant, bueno, ja es veurà que no ens inventem res. I quan parlen els personatges, són coses que han escrit ells. És a dir, que els textos dels personatges són escrits per aquestes persones. Això li donem aquest punt de veritat, de veritat. I una cosa que també deia el Lluís, que volem recalcar també la part emocional de l'experiència d'aquests personatges durant aquesta època. És a dir, no només la part històrica, explicar el context, sinó també totes les emocions que vivien aquesta gent, tant en les positives, diríem, de la República, com les no tan positives durant la guerra. No? Que es vegi que hi ha unes emocions i unes vivències personals que estaven afectant a la gent. No només la part, diríem, històrica convencional.
Aquestes veus, aquestes 33 veus, dalt de l'escenari estaran acompanyades de fotos, de vídeos, de documents...
Sí, sí.
L'apartat audiovisual és important.
És molt important perquè s'ha fet també un esforç de recollir material. Algunes coses són inèdites. Hi ha fotografies i documents bastant inèdits o com a mínim poc coneguts que s'han anat trobant a mesura que busques i t'engresques amb aquest tema històric literari, et vas engrescant. I, per tant, a nivell audiovisual creiem que és molt potent i que ajuda, evidentment, sense ell seria més difícil d'alguna manera connectar totes aquestes emocions. No? Llavors tenim tots aquests personatges que també els tenim en imatges, els tenim en documents, en música, i tot això ens ajuda.
Descobrirem com eren realment aquestes veus, algunes d'elles. Sí,
això es tracta, d'això es tracta, de tindre presència, algunes amb vídeo, diguem-ne, altres més en foto, perquè en aquell moment el vídeo doncs, no era el cas, en pel·lícula, d'època que ens situen també en el context d'aquells dies aquí a Vilafranca, al Penedès, i pensem que, entre tot, es dona un cert entendre el que la gent estava aquí veient i sentint.
La música ens la fa el Leo Tejedor, que ha fet alguna melodia expressament per l'espectacle i està present a l'obra, per tant, toca en directe...
També dalt de l'escenari?
Dalt de l'escenari i també la companyia. El col·lectiu s'ha ampliat una miqueta per necessitats. I ara som 7, més una col·laboració especial, que som 8, més el músic 9. Sí, per tant, ja és un grup bastant, bastant nombrós.
Deixa'm que digui els noms, no? Clara Cols, Fina Ferrer, Joan Marc Alimany, el Manel Güell i el Lluís Laguna, que ens acompanyen, Josep Maria Pujol i Vanessa Rafecas, amb la participació de la Bruna Lammers Cols.
Sí, sí.
Hi ha hagut, aquest procés ha requerit d'una part d'investigació, de recerca exhaustiva, pel que esteu explicant, potser més que la posta en escena, no? Que donar-li forma.
Sí, de fet hem destinat bastant més temps.
Sí.
Perquè si vam començar això al febrer, març,
els
assajos han estat, diguem-ne, ara mateix.
A la tardor
sí. hem començat a ensajar perquè, clar, tota gran part de la gent que està aquí són professionals, alguns teatrals, és a dir, el grup és un grup mixte entre professionals i diguem-ne, incondicionals amateurs. Hi ha les dos vessants, però, clar, la gent té les seves feines, els seus compromisos, i, per tant, això és un... diguem-ne, és una cosa de més a més que aportem. No?
Sortosament hi ha molta informació d'aquest període, tant visual com literària. La dificultat dramàtica és precisament que no duri 3 hores l'obra, que és el que potser hagués durat la primera redacció, hagués durat més de 2 hores i mitja. És com sintetitzes, com selecciones allò més significatiu i també teatralment més impactant, o sigui que dramàticament faci més efecte al públic i que et doni més informació. perquè a vegades una imatge, una frase dona més informació que un quart d'hora d'explicació, no? O un moviment d'actors o una melodia determinada. I això és la part, no?, de dramatúrgica, un cop fet tota la investigació històrica.
Sí, sí, o sigui, la part dramatúrgica al final ha estat potser la més dificultosa perquè disposaven d'això, de moltíssim material, tot interessant, i dramatúrgicament era complicat condensar i sobretot fer que la gent entrés en aquest fil, no?, en aquest guió dramatúrgic, i no se'ns perdés pel camí, que, bueno, hem de veure el resultat, clar.
Dins de quin gènere podríem inscriure l'obra?
Teatre document, es diu.
Sí,
teatre document.
De fet, és tot un gènere, eh? Actualment existeixen, per exemple, aquests casos, doncs, que s'agafa un judici, llavors es fa un
Bárcenas.
Teatre i s'explica el judici,
sí, sí.
Però s'ha fet en diferents d'això, i, per exemple, doncs, bueno, doncs, altres grups també fan servir aquest gènere. Bueno,
sí, actualment part és... dels nous dramaturgs que tenim aquí treballen bastant el teatre document.
O altre que es diu el teatre, per exemple, un teatre que es fa molt, per exemple, al Nacional i amb els teatres alternatius, és fer entrevistes en persones sobre un tema. Per exemple, ara una última que hem llegit, bueno, això és sobre el suïcidi, no? Llavors s'entrevista amb especialistes en psicòlegs i a partir d'aquí es fa una obra. Aquest tipus de teatre es fa molt. Aquí, en lloc de parlar amb persones, hem agafat els documents i per tant fet una obra. Per tant, el teatre document seria la paraula,
sí, sí, sí.
A partir d'una realitat, dramatitzar. Vull dir que és bastant normal ara, no, no és estrany.
Hi haurà dues úniques funcions, aquest vespre a les 8 i diumenge a les 12, totes dues a l'Auditori de Vinzeum. Mm. Hi ha entrades encara, per tant, la funció d'avui,
sí,
com la de diumenge?
Sí, sí.
Sí, 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 afortunadament, segons veiem les dades, estarà bastant ple, però encara queden entrades. Sí, 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 sí.
I val la pena també, bueno, recalcar que això és una càrrega. Nosaltres vam proposar a l'Ajuntament de Cultura aquesta proposta, els va semblar. Després hi ha l'Institut Superior de Desencs, que col·labora, el Vinceu també col·labora, i la Diputació de Barcelona, ho dic per dir, totes les persones que col·laboren en el projecte.
Sí.
I tant, és fam de llibertat, aquest tetra document que ens presenta el col·lectiu El Visitant, tant avui com diumenge, a Vinzeum. Trobareu les entrades a entrades.vinzeum.cat. Lluís Laguna, Manel Güell, moltes gràcies i molta merda.
A vosaltres, vinga.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio. Oh!